Bon divendres, són les 8. Comença el supermatí.
Bon dia. Cap de setmana amb nuvolositat abundant i amb diverses tongades de precipitació.
Bon dia, com esteu? És divendres 19 de desembre del 2025. A la Tallada d'Empordà sortirà el sol d'aquí a 12 minuts i estan ara a una temperatura de 8 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Entre altres temes, en el Supermatí d'avui us explicarem que Palamós ja forma part de la integració tarifària de la mobilitat a les comarques gironines, una mesura que abarateja el cost del transport públic i que millora també la connexió amb altres municipis. I també que l'Empordà Music Festival suma 3 dies de concerts en el seu 5è aniversari. I també que el Pessebre Vivent de Castell d'Aro celebra aquest Nadal la seva 66a edició i es manté com el més antic de Catalunya. A l'entrevista d'avui parlarem amb Josep Maria Bagot, diputat delegat de Medi Ambient de la Diputació de Girona. I com sempre, acabarem la setmana amb Anna Pujol, dietista, nutricionista i coach nutricional, qui ens porta consells sobre nutrició i bona alimentació. Això però serà d'aquí una estona. Abans fem un repàs dels principals titulars d'aquest matí de divendres 19 de desembre del 2025, en el que serà l'últim supermatí d'aquest 2025. Maria Alzina, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Les obres de reforma integral del pavelló final de la Bisbal d'Empordà van començar aquest dilluns amb una inversió de més de 800.000 euros.
El projecte inclou la rehabilitació de la coberta, la modernització de les instal·lacions i l'aplicació de millores energètiques, com la instal·lació de plaques solars. També es reforçaran les estructures i es renovaran els paviments en parquet.
Palamós ja fa una part de la integració tarifària de la mobilitat a les comarques gironines, una mesura que abarateix el cost del transport públic i millora la connexió amb altres municipis.
L'Ajuntament ha aprovat aquesta adhesió per unanimitat en el darrer ple municipal. Amb aquest nou sistema, els usuaris poden utilitzar un sol títol de transport per desplaçar-se amb diferents operadors, ja que sigui en bus urbà, interurbà o tren.
Morat actuarà al Palau de Fires de Girona en el marc de la programació del Festival Ítaca.
L'artista tornarà així als escenaris de Catalunya després de 2 anys sense actuar-hi. La cita serà el proper divendres 8 de maig i, de fet, serà l'única oportunitat que hi haurà per veure Morat a Catalunya durant el 2026. Les entrades seran a preus populars i es posaran a la venda aquest dilluns 22 de desembre a partir de les 12 del migdia al web del festival. Des d'Ítaca assenyalen que les 300 primeres tindran un descompte especial. Amb el concert al Palau de Fires de Girona, Ítaca torna a la ciutat i surt també de l'Empordà, on es concentra especialment al Baix Empordà la majoria de la seva programació.
I seguim parlant de música perquè l'Empordà Music Festival suma 3 dies de concerts en el seu 5è aniversari.
El president dels Voltors de la Bisbal, Jordi Lladó, ha avançat algun dels canvis en una entrevista al Supermatí. El festival tindrà lloc el dia 19 de juny, de manera gratuïta, i el 24 i 25 de juliol, amb una ubicació ampliada al Passeig Marí Monespret de la Bisbal.
I l'empresa Caganer.com ha incorporat a la seva col·lecció 3 nous personatges, Maria.
Fermín López, Hansi Flick i Zoran Mamdani, el jugador del primer equip del Barcelona, l'entrenador del conjunt blaugrana i el nou alcalde de Nova York són les creacions més recents de la firma empordanesa.
I el Pessebre Vivent de Castell d'Aro celebra aquest Nadal la seva 66a edició i es manté com el més antic de Catalunya.
La primera representació es va fer l'any 1959 i només s'ha interromput el 2020 per la pandèmia. L'any 2011, la Generalitat de Catalunya també va reconèixer aquesta tradició amb la Creu de Sant Jordi.
Maria Vila, bon dia.
Bon dia.
El projecte prelaboral de Palafrugell forma joves vulnerables mentre millora espais del municipi.
Palafrugell ha tancat el curs 2024-2025 del projecte prelaboral, un programa que ofereix formació en oficis a joves en situació de vulnerabilitat mentre contribueix a millorar espais públics del municipi. La iniciativa combina aprenentatge pràctic, acompanyament social i actuacions reals amb retorn comunitari.
I les inscripcions per la quarta edició del Corre Poble ja estan obertes, Maria Alzina.
Els dorsals es poden obtenir fins al 16 de març o fins que s'esgotin a través del web correpoble.cat. La cursa se celebrarà el dissabte 28 de març del 2026 a Santa Cristina d'Aro amb sortida a les 9 del matí des de l'Espai Ridaura. El recorregut serà d'uns 10 quilòmetres i hi haurà un temps límit de 2 hores i mitja per completar-lo.
I fins aquí els principals titulars d'aquest matí de divendres aquí al Baix Empordà, però més enllà de la nostra comarca també passen coses. Comencem explicant-vos que es corcollen durant més de 12 hores al laboratori d'IRTA pel brot de pesta porcina africana. Actuen a les ordres del jutjat d'instrucció 2 de Cerdanyola del Vallès, que fa 9 dies va rebre el primer atestat sobre aquesta investigació. I el govern de Catalunya insta Badalona a reobrir l'alberg per als desallotjats pel del B9 i el Biol, el seu alcalde, s'hi nega. Les entitats que els donen suport reclamen atenció social i critiquen la gestió de l'alcalde. I aprovada la reforma del lloguer de temporada i d'habitacions, que també tindran topall de preus. La reforma vol evitar el forat legal que hi havia fins ara en la llei i que permetia als propietaris esquivar el topall de preus fixat a les zones tensionades. Troben 124 vots robats a Correus d'Extremadura abans de les eleccions, entre acusacions de males arts i frau i també de conspiranoia trumpista. La Guàrdia Civil ho atribueix a delinqüència comuna i el PP demana la compareixença urgent al Congrés de Grande Marlaska i María Jesús Montero. I acusat d'assetjament sexual a l'alcalde de Xèrica, el tercer del PP en pocs dies. Jorge Peiró és l'últim alcalde de PP investigat per presumptes delictes sexuals. Amb ella són 3 els batlles implicats en casos d'aquesta naturalesa. I en plana internacional, milers de països es manifesten a Brussel·les contra la política agrària europea i el Mercosur. La protesta s'ha fet coincidir amb la cimera de caps d'estat de la Unió Europea per protestar contra el Tractat de Mercosur, un tractat que, tal com s'ha confirmat aquest dijous, no es signarà com a mínim fins al gener. I un cop repassada l'actualitat més informativa d'aquest matí de divendres 19 de desembre, és moment per conèixer la previsió del temps. Previsió del temps que, com sempre, com cada dia, ens porta Isaac Vila. Bon dia.
Bon dia, Joan. Com anem?
Aquest divendres, aquest cap de setmana, aquestes festes de Nadal, quin temps ens espera?
Comencem el cap de setmana, que vindrà dominat per la nuvolositat abundant, aquest cel tapat novament, i és que esperem al llarg d'aquests 3 dies diversos episodis de precipitació. Anem a pams, perquè ara mateix, avui al matí de divendres, ja ens ha arribat de matinada una massa de núvols d'origen mediterrani que deixarà pràcticament el cel tapat tota la jornada, i no és descartable que a partir sobretot del migdia i tarda vagi plovent en alguns sectors del litoral, sobretot preferentment de la comarca. Bé, demà dissabte serà el dia on la possibilitat de precipitació és més elevada i serà més extensa. Podria ploure en qualsevol punt del país, també el Baix Empordà, però bé, esperem que la precipitació sí faci acte de presència, i en aquest cas sí que podria anar acompanyada localment de tempesta i puntualment amb descarregar amb certa intensitat. Això dissabte. I diumenge, atenció, perquè a la matinada i matí de diumenge podria ploure amb més intensitat, però seria una precipitació que arribaria d'oest a est i passaria al llarg del migdia i deixaria una tarda una mica més amb més clarianes o com a mínim sense precipitació. Tot plegat amb unes temperatures que aniran baixant lleugerament i en general amb vent fluix del component marítima i amb una mar en general força tranquil·la. Ja podem avançar que la setmana de Nadal continuarà siguent força moguda. Ho anirem seguint.
Doncs sí, ho anirem seguint des d'aquí, des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell. Nosaltres, quan passen gairebé 10 minuts del punt de les 8 del matí, fem una petita pausa. De seguida hi tornem. You can't roll up to this one. You gotta light it. You gotta puff a on this one. You can't even drink Cristal on this one. You gotta drink Cristal. Try some red wine, little gosh, or 9-7. This is for the grown and sexy. Yeah. Can I get my grown man on for once? I see some ladies tonight that should be hanging with Jay-Z. Jay-Z. Excuse me, miss. What's your name? Uh-huh. Can you come hang with me? Oh, possibly. That's right. Can I take you out tonight? You already know what it's hitting for. I got whatever outside, and you know what I'm sitting on. 50-50 Venture with them S-dots kicking off. Armadale popping now. Only bringing them all. Only thing missing is a missus. You ain't even gotta do the dishes. Got two dishwashers. Got one chef, one maid. All I need is a partner to play space with the cards up. All trust.
Super Matí.
Aquest Nadal viuràs el teu millor regal. El millor regal pot ser la màgia d'un somriure, un passeig entre llums de colors, una tradició en família, la il·lusió d'un infant o la sorpresa de l'inesperat. Aquest Nadal, el millor regal és Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
Vols estalviar en impressió sense sorpreses? A Copicat Girona t'ho posem fàcil amb el nostre sistema pagament per ús. Només pagues pel que imprimeixes. Consumibles, reparacions i desplaçaments, tot inclòs. Confia en una empresa de proximitat amb més de 30 anys d'experiència. Som experts en impressores i escàners professionals. Copicat Girona. Truca'ns al 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat Girona. La impressió intel·ligent.
És únic en un indret únic. La Torre de les Hores, el poble de les muralles. Passeja, gaudeix-lo i sorprèn-te cada pas. Mira, uau! Benvingut a Pals i al seu pessebre vivent. Representacions el 26 i 28 de desembre i l'1 i 4 de gener, de 6 de la tarda a 8 del vespre. Entrades online a Codetickets i abans de les representacions, des de 5:45 al pati de Calapruna. Pessebre vivent de Pals.
Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
T'ho portem a casa, t'ho instal·lem i no marxem fins que tot funciona correctament. Aquest és el nostre compromís amb el client. A Edifred, petit i gran electrodomèstic al millor preu de l'Empordà, com cap altre. I al costat, Edibikes, bicicletes i de tot en equipament i material. Edifred i Edibikes a la zona comercial de Vilatenim, Figueres, amb pàrquing gratuït i a edifred.com. Ah, i si tens un negoci, Edifred Industrial, portem més de 25 anys al servei de l'hostaleria i l'alimentació.
Seguim aquí en directe al Supermatí, Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, també en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur, al Supermatí. Quan falta un minut per un quart de nou del matí, escoltem el comentari d'opinió avui de Dani Chicano.
Ara fa 25 anys va néixer a Banyoles Cor de Teatre, una formació de polifonia vocal a capella única que mira d'anar més enllà del que és un cor convencional, incorporant el llenguatge teatral tan o més important que el musical. La seva trajectòria també és singular, ja que Cor de Teatre es va idear en principi com a complement de l'Aula Municipal de Teatre de Banyoles, la qual no s'entendria com tantes altres iniciatives culturals reeixides a la capital del Pla de l'Estany, sense la intervenció decisiva de Joan Solana, activista cultural, alcalde, professor d'institut, escriptor, actor amateur i dramaturg, entre moltes altres coses. Ara, Cor de Teatre ja funciona sol i té la seva pròpia estructura artística i teatral. Voldria afegir-me a la celebració del seu 25è aniversari, tot lluant una trajectòria que va tenir un dels punts d'inflexió en l'estrena del TEA de l'espectacle El Concert, que li va obrir la porta a la professionalització. El rigor, la seriositat, la constància, el nivell d'excel·lència assolit després d'anys de feina i d'una gestió assenyada amb el segell de David Costa, el fundador i director artístic de la formació des del seu inici, i de Llorenç Gómez, company d'aventura a Somfònics, han dut a Cor de Teatre a fites que fa 25 anys eren absolutament impensables. Gires per tota Europa amb espectacles d'un èxit esclatant, com Opereta, que fa poc que han recuperat, l'espectacle Nauta, que acaben de restrenar, o l'espectacle de carrer Nadal, un viatge inesperat, que forma part del cartell del Festival de Nadal de la Passa Catalunya de Barcelona. Són algunes de les fites assolides per la formació banyolina. Us recomano, per cert, ferventment assistir a algun d'aquests espectacles. Aquests dies a la Plaça de Catalunya hi seran del 20 al 30 de desembre, tret del dia 24, presentant Nadal, un viatge inesperat, una peça dirigida per un altre dels sospitosos habituals, Joan Maria Segura, juntament amb David Costa, que s'han empescat una història màgica amarada de l'esperit nadalenc que estic segur que us agradarà. Bones festes a tothom.
Moltes gràcies, Dani, per aquest comentari. Molt bones festes també per tu i per tots els oients del Supermatí. Quan passa un minut i mig d'un quart de nou del matí, és moment per l'entrevista. Durant el mes de novembre, 8 municipis d'arreu de les comarques gironines, entre ells Sant Feliu de Guíxols, van dur a terme una autòpsia de residus per explicar aquesta iniciativa impulsada per la Diputació de Girona i valorar-ne també els resultats. Ja ens acompanya Josep Maria Bagot, diputat delegat de Medi Ambient de la Diputació de Girona. Aquí saludem. Bon dia, diputat.
Què tal? Bon dia.
Abans d'introduir el tema, què és una autòpsia de residus?
Bé, una autòpsia realment, com gairebé la paraula diu, doncs és ben bé el fet de obrir i valorar el que realment hi ha dintre d'una bossa, en aquest cas una bossa de rebuig d'escombraries.
O sigui, només a fer autòpsia de la bossa de rebuig, no de les altres fraccions.
De rebuig, correcte, sí, perquè és allà on realment doncs, tenim la mala costum de tirar la major part de les coses.
I per què es va tirar endavant aquesta autòpsia? No sé si ja s'havien fet anteriorment, si va ser una iniciativa, dient, entre cometes, pionera aquí a les comarques gironines.
Sí, en realitat sí. L'empresa que es va contractar havia fet alguna cosa pel seu compte, però a nivell institucional, a nivell de la Diputació, era la primera vegada. Realment, això parteix del Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques Gironines, que és el CILMA, que és un òrgan que penja directament de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona, i allà, en les reunions que se solen fer aproximadament trimestrals, es va decidir que una de les línies a treballar, per descomptat, dintre de moltes altres, però dintre de la capacitat que tenim, doncs era el tema de residus, perquè és una realitat que realment ens està arribant a tots, en forma, bàsicament, d'un augment de taxes, però també, per descomptat, el seu element principal, que és la protecció del medi on vivim, del nostre entorn i del nostre territori.
I com es va dur a terme? Es van contactar amb alguns habitatges d'aquests 8 municipis? Es van anar escollint, diguem-ne, els habitatges de forma atzarosa i es van agafar les bosses de rebuig, o com ha funcionat tot això?
Sí, realment es va decidir, primer de tot, fer aquesta autòpsia en un municipi per comarca, val? I, a més, també la metodologia, bàsicament, era doncs, que no fos, primer de tot, un únic sistema de recollida, és a dir, varen voler agafar exemples de diferents sistemes, porta a porta, contenidors tancats, àrees tancades o àrees obertes, etc, per poder tenir una visió més àmplia i veure si algun dels sistemes amb els que recullen les escombraries influïa o no directament en el que realment la gent deixen a la bossa de rebuig. El resultat, fins i tot aquí va haver-hi poder un pèl de sorpresa, va ser que malgrat fos el sistema de recollida que fos, porta a porta, contenidors, etc, la bossa de rebuig, més o menys, hi trobem el mateix i amb unes proporcions relativament similars. És veritat que hi ha algun municipi que ho fan una mica millor i algun no tant, no? Però realment això no diferenciava el resultat final. El que es feia bàsicament era agafar una bossa, realment agafàvem aproximadament unes 20 bosses per municipi, i les obríem a sobre una taula, realment una autòpsia, uh-huh. I allà es penjaven diferents bosses de diferents colors i anàvem posant els productes que anàvem detectant, és a dir, si eren plàstics, doncs anaven amb plàstic, si eren materials, diguem, d'un sol ús, com pot ser bolquers, tovalloletes, etc., doncs anaven amb un altre, etc. I el resultat és el que tenim, i com he dit, el resultat és decebedor per una part, i per una altra, doncs, hi va haver-hi aquest punt de sorpresa que, malgrat hi hagi el sistema de recollida que hi hagi en el municipi, doncs la gent actua similar.
Per què va ser decebedor el resultat?
Home, perquè realment les xifres no són per tirar coets. Pensa que el 85% dels residus que vàrem trobar dintre aquestes bosses doncs no hi haurien d'haver estat. El 85%. Clar, és veritat que estem parlant de coses que en alguns casos serà molt difícil i realment potser encara no estem ni preparats per poder-ho evitar, com per exemple tot el que et deia del tema d'higiene personal, bolquers, compreses, etc. Aquest és un element principal, un dels elements principals que es va detectar. Però, per exemple, n'hi ha un altre, que aquest sí que hi ha molt de recorregut i realment les facilitats que normalment posen els municipis són molt evidents, com és tot el que fa referència a la matèria orgànica i al malbaratament alimentari, on representen aquests dos elements el 51% del pes global de la bossa de rebuig. El 51% el malbaratament alimentari i la matèria orgànica. O sigui, primer ja hi hauria d'haver-hi un element inicial amb el tema del malbaratament, que ens hauríem de fer un replantejament, i realment dintre del propi ENS, del SILMA, és un segon pas que volem dur a terme més endavant, sobretot de cara a les escoles. Volem fer unes campanyes de conscienciació in situ. Encara s'ha de marcar de quina manera ho organitzarem, però anem cap aquí. Però, clar, el 51% de la bossa podríem utilitzar-ho. Primer, ho podríem haver evitat parcialment, i segon, no hauria d'estar allà, i per tant són elements perfectament que es podien haver posat en el contenidor d'orgànic o qui tingui compostadors a casa, compostadors. No? Clar, i després hi ha un altre element que també en quant a volum ocupa molt en la bossa de rebuig i que també, per descomptat, és evitable, que és tot el que fa referència al plàstic. Mm-hmm. El 37% del volum de les bosses l'ocupa plàstic. De bosses de rebuig, l'ocupa plàstic. Per tant, home, són decebedors, sí, aquestes xifres són decebedores.
Parlava o comentava algunes activitats o projectes futurs. Van tots encarats en centres educatius? També n'hi ha futurs projectes similars a aquesta autòpsia de residus, més encarats a la població general, diguéssim, de les comarques gironines?
Bé, nosaltres, aquest cas en concret, clar, nosaltres, com t'he dit, és un ens petit, el SILMA, que penja de la Diputació de Girona, i també vull deixar molt clar que el tema residus no és un tema competencial de la Diputació. Mm-hmm. Realment ens hi hem posat perquè, una mica com és el lema de la Diputació és l'Ajuntament dels Ajuntaments, i per tant creiem que davant de la realitat que s'està visquent tant a nivell social com el que representa econòmicament per les famílies, cada vegada, diguem, és un element més a tenir en compte en quant a la taxa que per desgràcia, s'ha d'anar pujant anualment, doncs nosaltres vam considerar que teníem que fer quelcom. Per fer quelcom, dintre de les nostres capacitats no competencials, doncs sí que hi ha el tema, sobretot, d'informar. Jo crec que és el primer element en el que hauríem d'incidir tots, que és donar una informació correcta i posar les coses fàcils al vilatà i al ciutadà perquè sigui capaç de poder fer un bon reciclatge, o el millor possible. Val? Per tant, com vàrem començar? Primer, sabent de què parlem, les autòpsies. Aquest va ser el primer element. Segon element, home, un dels llocs on a nosaltres ens pot ser, perquè és un tema, clar, educació, el departament ens haurà de donar permís, entenem que no hi ha d'haver-hi cap problema, però on tenim facilitat per poder arribar, on se'ns escoltarà segur i on és el futur, doncs són les escoles. Mm-hmm. Això vol dir que aquí s'ha d'acabar? No, per descomptat que no. Però el tema de la informació, de fer-ho fàcil, de posar-ho pràctic, segurament haurem de canalitzar-ho a través dels propis ajuntaments. Ja haig de dir que els ajuntaments, molts ajuntaments, ja s'han posat les piles i s'han arremangat. Estem en la bona línia. Però clar, venim de tan endarrere que els passos, al principi, en fas algun de gran, però llavors els petits és el que costa fer i és on nosaltres hem d'anar recordant, on haurem d'incidir i on doncs, el CILMA, o la Diputació en si mateixa, hi pot participar. Independentment d'això, també haig de dir que dintre d'unes línies que es dona de suport de l'àrea de medi ambient, que es diu el Pla Acció, també en l'última convocatòria, això va de carat als ajuntaments, també s'han obert línies d'inversió, amb la capacitat que tenim, també això, línies d'inversió per millorar elements físics en la recollida d'escombraries de cara als ajuntaments perquè en el vilatal hi sigui més fàcil el reciclar, el poder separar o el reutilitzar.
Perquè, per molt que no siguin competències, com comentava abans, directes de la Diputació de Girona, no sé quina valoració feu de la situació general en termes de recollida selectiva i també de reciclatge arreu de les comarques gironines. En els últims anys hem vist que la immensa majoria de municipis ha patit o ha incorporat canvis de sistemes de recollida selectiva. No sé com ho valoreu des de la Diputació.
No, com he dit, s'han fet passos importants, però són els com t'ho diria, els més evidents, val? O sigui, és un tema conceptual, és un tema que s'ha d'anar integrant en el nostre dia a dia com a societat, perquè, o sigui, el primer pas, separar vidre, separar grans cartrons, el paper o el plàstic fins i tot, aquí s'han fet passos molt grans, en queden molts per fer, s'han fet passos molt grans. Però fixa't el que t'he dit abans. Per exemple, el que és l'orgànic i tot el que és malbaratament alimentari representa un 51% del pes de la bossa. Val? Això se pot crear perfectament compost. Però és que, a més, això ocupa espai inicial en els abocadors i crea una feina de triatge en els abocadors. Clar, què ha passat? Que aquí el que ha passat és que al final la Generalitat ha decidit doncs, augmentar exponencialment any a any la tarifa d'entrada en l'abocador. I això acaba repercutint a la butxaca del vilatà. Però és que a més no estem fent cap favor al nostre entorn. Per tant, nosaltres aquí hem de continuar-hi treballant. Perquè queden molts passos per fer, alguns que en un primer moment no es tenien en compte. Recordem-ho, les primeres campanyes només parlàvem de plàstic, cartró, o paper i vidre. No, hi ha molts altres elements, electrodomèstics, etcètera, que poden tenir una segona vida, que es poden reparar, val? O, per exemple, tot el que us deia del malbaratament alimentari, que és un element que hauríem de tenir molt en compte, però, per exemple, també hi ha la roba, hi ha les joguines, etcètera. Aquests són uns elements que han quedat com a secundaris i que aquí hi ha molt de recorregut a fer i que al final, si ens hi fixem bé, en el nostre entorn més immediat potser fins i tot tenen un impacte molt més gran. Recordem, tinguem en compte tot el tema d'electrodomèstics, estris de cuina, etcètera. Per tant, potser hem de continuar fent feina de la que estàvem fent, però també hem de, la visió l'hem d'obrir i hem d'incidir en aquesta visió més àmplia d'altres elements que realment tenen un impacte de cara al nostre entorn, i tindrà cada vegada més un impacte més gran en el nostre entorn. Clar, i els abocadors al final també són finits. Ningú vol abocadors al voltant de casa, els abocadors s'estan acabant, alguns d'ells, la seva vida útil, ve tot el tema del tractament posterior, que és molt costós econòmicament, energèticament, fins i tot. Per tant, hosti, és que tot és una cadena, i el residu a vegades és on comencem. Per on comencem? Pues segurament hauríem de començar per un canvi d'usos i impulsar una manera de consumir més conscient.
Josep Maria Bagot, diputat delegat de Medi Ambient de la Diputació de Girona, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí una estoneta al Supermatí. Que passi bon divendres, bon cap de setmana i bones festes de Nadal i entrada del 2026. Que vagi molt bé.
Igualment, molt bones festes a tots i a totes.
Nosaltres, quan són 8:45 del matí, entrem a l'informatiu d'aquest Supermatí de divendres. I comencem explicant-vos que les obres de reforma integral del pavelló firal de la Bisbal d'Empordà van començar aquest dilluns amb una inversió de més de 800.000 euros. El projecte inclou la rehabilitació de la coberta, la modernització de les instal·lacions i l'aplicació de millores energètiques, com la instal·lació de plaques solars. També reforçaran les estructures i es renovaran els paviments amb parquet, Maria Alzina.
A causa dels treballs, el pavelló firal està tancat al públic des del 4 de desembre. El termini previst de les obres és de 4 mesos i durant aquest temps no s'hi podran fer activitats esportives, festives ni culturals. L'Ajuntament ha assumit que això afectarà a la programació d'entitats i clubs, però assegura que la seguretat de les persones és la prioritat. El motiu d'aquesta actuació urgent és la detecció crítica del deteriorament ignífug de les bigues de la coberta, identificat a finals de maig. Segons el consistori, aquest fet suposava un risc greu per la seguretat i ha obligat a actuar ràpidament. L'Ajuntament va aprovar una partida pressupostària extraordinària i va iniciar els tràmits tècnics per començar les obres amb urgència. Tot i la necessitat, la primera licitació pública va quedar deserta. Cap empresa va presentar ofertes dins els terminis establerts i el pressupost inicial d'uns 535.000 euros no va resultar suficient. Davant aquesta situació, el consistori va optar per un procediment negociat sense publicitat, tal com permet la llei, per poder adjudicar l'obra de manera directa. Per reduir l'impacte del tancament, el consistori ha habilitat espais alternatius per les entitats afectades. S'ha llogat una nau industrial a l'entrada de la Bisbal per Girona, on podrà entrenar el club de patinatge i el Bisbal Bàsquet. També es preveu l'ús puntual de pistes com la de Casavells. Pel que fa als actes culturals, l'Ajuntament ha llogat una carpa al passeig Marí Monesprer per garantir que es puguin fer activitats com el Ball de Nadal o la Festa de Carnestoltes, segons ha explicat la primera tinent d'alcaldia, Eva Rovira.
I Palamós ja forma part de la integració tarifària de la mobilitat de les comarques gironines, una mesura que abarateix el cost del transport públic i millora la connexió amb altres municipis. L'Ajuntament ha aprovat aquesta adhesió per unanimitat en el darrer ple municipal. Amb aquest nou sistema, els usuaris poden utilitzar un sol títol de transport per desplaçar-se amb diferents operadors, ja sigui amb bus urbà, interurbà o també amb tren.
Títols com la T10 i la T-Jove permeten trajectes més assequibles. Per exemple, un viatge entre Palamós i Girona passa de costar més de 7 euros a només 1,65. També s'introdueix la T16, que permet als joves d'entre 4 i 16 anys a viatjar de manera gratuïta i limitada dins el municipi i fins als municipis veïns de la Costa Brava Centre, com Calonge, Palafrugell, Platja d'Aro o Sant Feliu. Aquest canvi facilita l'ús combinat de bus i tren, impulsant una mobilitat més senzilla i sostenible amb un sol títol vàlid a tota la demarcació. Els operadors inclosos són Moventis, AMSA, Teisa, Rodalies i els serveis urbans de Girona i Figueres. L'Ajuntament de Palamós aportarà poc més de 52.000 euros anuals per formar part d'aquesta xarxa, gestionada per l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona. Segons fons municipals, aquesta integració busca fomentar el transport públic, reduir l'ús del vehicle privat i combatre el canvi climàtic.
Mor Morat actuarà al Palau de Fires de Girona en el marc de la programació del Festival Ítaca. L'artista tornarà així als escenaris de Catalunya després de 2 anys sense actuar-hi. La cita serà el proper divendres 8 de maig i, de fet, serà l'única oportunitat que hi haurà per veure Morat a Catalunya durant tot el 2026.
Després d'un estiu de festivals internacionals a Dinamarca, Holanda, Suïssa o Bèlgica, Morat actuarà de nou a Catalunya. Serà la primera vegada que ho farà al Palau de Fires de Girona. El de l'Hospitalet torna després d'omplir 2 vegades al Withing Center de Madrid amb De La Fuente. Girona serà l'única oportunitat de veure-la en directe a Catalunya. A banda del concert de Morat, Ítaca ha programat Love of Lesbian, 31 Fam i La Moda al cartell de la popular nit de Sant Joan a l'Estartit del 2026. Per la Platja Gran també hi passaran Sidoní, Cupido, Juni, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi, Carlos Ares i Barry B. Love of Lesbian. Sortirà a l'escenari el divendres 19 en l'únic concert que faran a les comarques gironines. La Moda presentarà el seu darrer àlbum, Sant Felices, el dissabte 20, i els sabadellencs 31 Fam debutaran a l'Ítaca durant la Revetlla. Les entrades i abonaments ja es poden adquirir a la pàgina web del festival. D'altra banda, Mama Duixa, Malifeta i DJ Trapella seran els encarregats d'obrir la 14a edició del Festival Ítaca amb el concert gratuït de la Santa Gresca, que es fa des del 2019. De nou, la platja de Riells a l'Escala serà l'espai on es farà un espectacle que l'any passat va plegar més de 3.000 persones. Destaca el fet que Mama Duixa farà el primer concert de l'any a les comarques gironines, estrenant cançons del nou disc que publicarà a principis del 2026. L'acompanyarà Malifeta, valenciana, que compta amb components de grups com Zoo i Pupiles, i que també presentarà el seu nou treball en directe des de la platja de Riells. A l'arrencada de l'Ítaca 2026 també hi haurà DJ Trapella, que posarà fi al concert de la Santa Gresca.
I l'Empordà Music Festival suma 3 dies de concerts en el seu 5è aniversari. El president dels Voltors de la Bisbal, Jordi Lladó, ha avançat algun dels canvis en una entrevista al Supermatí. El festival tindrà lloc el 19 de juny, 24 i 25 de juliol, amb una ubicació ampliada al passeig Marí Monesprer de la Bisbal d'Empordà.
El cartell inclou noms com Joan Dausà, La Pegatina, Nil Moliner, La Fúmiga i Figa Flowers, entre d'altres. És un cartellàs, tal com ha afirmat Lladó, tot anunciant que encara queda un nom sorpresa pendent de confirmar. Pel que fa a l'espai, s'ha ampliat l'àrea de concerts per fer-la més còmoda. Lladó ha remarcat el bon retorn del públic en edicions anteriors, amb visitants que venen no només del Baix Empordà, sinó també de País Valencià, Lleida, les Illes Balears i altres punts de l'Estat.
La rebuda sempre és molt bona per part de tota la gent, no només ens visita gent sempre d'aquí de la Bisbal o de la comarca, sinó que tenim moltíssima gent que ens ve de fora, depenent també dels conjunts que venen, però entre les edicions que portem ja fetes ens ha vingut gent de València, de Lleida, inclús de les Illes i alguns de fora de lo que és Catalunya, i nosaltres estem contentíssims de que tota aquesta gent es desplaci cap a l'Empordà per gaudir d'un cap de setmana de música i cultura catalana.
Una de les grans novetats d'aquest any serà el concurs de noves bandes, que es convocarà pròximament. L'objectiu és donar oportunitat als nous talents perquè puguin actuar en el marc del festival.
I l'empresa Caganer.com ha incorporat a la seva col·lecció 3 nous personatges, Fermín López, Hansi Flick i Zorach Magmadi, el judó del primer equip del Futbol Club Barcelona, l'entrenador del conjunt blaugrana i el nou alcalde de Nova York, són les creacions més recents de la firma empordanesa.
Les figures ja estan disponibles als 8 establiments de Barcelona i als punts de venda de Girona, Torroella, Bilbao i Madrid, així com també al portal web de caganer.com. Amb aquestes noves incorporacions, el catàleg de la companyia arriba a les 750 referències, una xifra que representa un rècord històric. Segons Marc Alós, escultor i copropietari de caganer.com, les noves incorporacions responen a la voluntat de seguir l'actualitat. En les seves paraules, la figura del caganer s'ha desestacionalitzat i això els obliga a crear durant tot l'any. També destaca que Fermín és un jugador que pot tenir molt de reclam i que, tot i que no és habitual fer figures d'entrenadors, Hansi Flick podria repetir l'èxit que van tenir a l'etapa de Pep Guardiola quan va arribar a crear un 11 titular de caganers del Barça. Les noves figures representen fidelment cada personatge: Fermín López amb l'equipació blaugrana i el número 16, Hansi Flick amb roba fosca i jaqueta, i Zoran Mamdani amb americana i corbata. Pel que fa a les vendes, del caganer de la mascota del Barça, la Cat, és el més venut fins ara aquesta temporada. El segueixen la Minyamal, Donald Trump, el Grinch i la representació d'un tio. Entre les novetats de novembre també tenen èxit figures com la de Sílvia Orriols, Aitana, Joan Dausà i el brasiler Rafinha. L'empresa va llançar aquesta tardor una quarantena de noves figures a la seva botiga de Girona. També han ampliat la selecció esportiva amb jugadors com Pedri, Rafinha i el català Pau Cubarsí, que ja ha rebut la seva pròpia figura. Altres esportistes com LeBron James, Àlex Márquez i Jannik Sinner també formen part de la nova fornada.
I el Pessebre Vivent de Castellaro celebra aquest Nadal la seva 66a edició i es manté com el més antic de Catalunya. La primera representació es va fer l'any 1959 i només s'ha interromput el 2020 per la pandèmia. L'any 2011 la Generalitat de Catalunya va reconèixer aquesta tradició amb la Creu de Sant Jordi.
L'escenificació compta amb prop de 400 figurants, que són principalment veïns i veïnes i amistats del municipi. Participen en 52 quadres escènics distribuïts en un recorregut d'un quilòmetre i mig que travessa la Vall de la Coma i el nucli antic de Castell d'Aro, declarat bé cultural d'interès nacional. El castell medieval, l'església i els carrers antics són part essencial del decorat. El pessebre comença amb escenes de l'Antic Testament, segueix amb moments clàssics com l'Anunciació, el naixement de Jesús o l'arribada de els Reis, i es complementa amb la representació d'oficis tradicionals i de la vida de camp. S'hi poden veure un forn de pa, una castanyera, una carbonera, un mercat, entre molts d'altres. Les representacions es faran els dies 21, 25, 26, 27 i 28 de desembre i l'1 de gener a partir de les 7 del vespre en una única sessió. Les entrades costen 6 euros pels adults i 3 per als infants de 4 a 13 anys. És gratuït per als menors de 4 anys i per a les persones amb descomptes especials. Es poden comprar per internet o a taquilla, i amb l'entrada es pot gaudir d'un descompte de 2x1 a la pista de gel de Platja Aro. A més del pessebre, Castell d'Aro acull la 46a exposició de diorames i pessebres, oberta fins l'11 de gener al castell de Benedormiens i a l'antic casino. També hi ha altres activitats familiars, com el gran sorteig de Nadal, una gincama infantil al parc de la Mar dels Nens i la tradicional cavalcada de Reis al 5 de gener.
L'Ajuntament de Palafrugell ha tancat el curs 2024-2025 del projecte Prelaboral, un programa que forma joves en situació de vulnerabilitat a l'hora que atribueix a la millora d'espais públics del municipi. L'acte s'ha fet aquest dimecres 17 de desembre al Centre Municipal d'Educació Núria Ribas Mascarós. Maria Vilà.
La sessió ha servit per explicar la feina desenvolupada durant el curs, presentar les actuacions fetes a diferents punts de Palafrugell i reconèixer el compromís dels joves participants. A l'acte hi ha assistit la regidora d'Acció Social, Margarita Mauri, la regidora d'Educació, Maria Lluïsa Teixidor, la diputada d'Educació de la Diputació de Girona, Mònica Alcalà, i les entitats col·laboradores. El projecte Prelaboral és una iniciativa impulsada per les àrees d'Educació i d'Acció Social, en col·laboració amb altres serveis municipals i entitats socials. S'adreça a joves migrats sols, joves extutelats i joves que viuen amb famílies en situació de vulnerabilitat, amb l'objectiu de millorar la seva autonomia i facilitar processos d'inclusió social i laboral. El programa treballa itineraris personalitzats que inclouen formació, aprenentatge de la llengua, coneixement d'un ofici i, quan és possible, inserció laboral. Des de l'any 2023 s'hi han desenvolupat oficis com la jardineria, la fusteria i el manteniment de bicicletes. Aquest curs s'hi ha incorporat la pintura, amb actuacions com la creació d'un mural col·laboratiu a la plaça de Can Màrio i la pintada de més d'una vintena de bancs. Un dels elements claus del projecte és que les pràctiques es vinculen sempre amb projectes reals del municipi. Això permet als joves aplicar els aprenentatges en situacions concretes, alhora que es milloren espais d'ús col·lectiu o es dona suport a altres serveis i recursos locals. El projecte es basa en el treball en xarxa entre diverses àrees municipals, com educació, acció social, joventut, esports, medi ambient o promoció econòmica, i en la col·laboració amb entitats socials i educatives del territori.
I fins aquí el repàs informatiu aquest supermatí de divendres 19 de desembre del 2025, l'últim supermatí d'aquest any. I nosaltres, quan passen gairebé 3/4 del punt de les 8 del matí, donem pas a la secció, com cada divendres, amb Anna Pujol. Ja sabeu que al Supermatí els divendres ens agrada parlar de nutrició, de bona alimentació, i ho fem, com sempre, amb Anna Pujol, la nostra dietista, nutricionista i coach nutricional de confiança. Avui, per últim cop aquest 2025. Abans de res, Anna, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Benvinguts.
A veure, abans d'entrar en matèria, he d'explicar, per introduir el tema, vull explicar una petita interioritat de la secció. Nosaltres anem consensuant els temes, diguéssim, dels que parlarem, i aquesta setmana jo li vaig dir a l'Anna, mira, m'agradaria fer una secció parlant com dels 5 aliments que no hi ha d'haver a cap dieta, els 5 aliments que es poden menjar de manera ocasional i 5 aliments que no s'han de menjar mai. I l'Anna va dir, Joan, aquí t'he de frenar, no m'agrada parlar de 5 aliments que són imprescindibles per tothom, perquè tothom és un món, cada dieta és un món, cada persona menja o no menja el que li convé o el que no, però el que sí que hauria de tenir més o menys tota la gent són uns hàbits. Avui parlem d'hàbits, no, Anna?
Sí, com bé dius, jo soc molt partidària de treballar els hàbits, més que anar a ficar llistes d'aliments permesos o aliments prohibits, perquè això a vegades pot crear molta desinformació, i és el que passa moltes vegades a les xarxes socials, que et surt un paio dient això no es pot menjar perquè no sé què, i la gent queda perduda, no, lo següent. Llavors, no cal demonitzar els aliments d'aquesta manera, jo soc més partidària d'aquest treball d'hàbits. I aprofitant l'època que estem, ja que estem acabant el mes i comença l'any vinent i molta gent fa balanços o pensa com millorar de cara a l'any que ve, pot ser un molt bon moment per fer una revisió de com estan sent els teus hàbits.
No sé si ets de fer això de comences l'any i intentes revisar el que has fet durant l'any anterior o no és d'aquesta gent, Anna?
Mira, pel tema de la feina, que jo sóc autònoma, m'obligo una mica a fer-ho pel tema negoci. I ja que ho faig pel negoci, també ho faig per lo personal. Però costa molt, perquè a vegades penso, jo què feia el mes d'abril de l'any passat?
Sí, també tens raó. Mateix?
Jo què sé, quedes amb un buit. Però s'ha de fer, val molt la pena.
Doncs parlem d'hàbits, i parlem d'hàbits relacionats, diguem-ne, amb l'alimentació saludable, no?
Sí. Aquí he volgut escollir 5 hàbits positius o que et poden donar beneficis i 5 hàbits que és millor eliminar o reduir. La llista era gegant, podríem haver parlat de 50.000 coses i m'ha costat molt poder-ne escollir només 5, no? Però he buscat els que són més generals per tothom o els que poden donar un impacte més positiu que pot servir més per més gent, la veritat.
Perquè per tu, Anna, és més efectiu fer canvi d'hàbits que no fer un canvi de dieta?
Sí, la veritat és que sí. Jo com a nutricionista, i ja porto 8 anys dedicant-me a això, m'he donat compte que la gent que aconsegueix fer un canvi d'hàbit i de conducta té millors resultats a la llarga que no la gent que segueix una dieta tal qual. Llavors, al final les dietes acaben sent tramposes, perquè quan les segueixes molt bé, però la que deixes de seguir-la, tornem allà mateix. No me serveix.
Doncs comencem, si vols. Comencem pels bons hàbits, els que sí que haurien de fer més o menys tota la gent.
Sí, ja t'he dit, he escollit els primordials, i vull començar amb el tema del moviment i de l'exercici. I també ho treballo a la consulta, encara que no sigui el meu hàbit, a tothom li pregunto com vas d'exercici, perquè és primordial per una bona salut. Llavors, què me trobo? En una societat molt sedentària. I estem a tal punt que sembla que anar a caminar 20 minuts ja sigui fer esport. I dius, ostres, que fort. Llavors, això hem de canviar una miqueta el xip i la mentalitat. De dir, mínim 3 dies a la setmana o 3 hores a la setmana mínim d'activitat física, hauríem de fer-ho tots, obligatòriament. Tu també, Joan, eh?
Sí, ja ho sé. Quan parlem, però, d'activitat física o d'esport, a què ens referim? És a dir, 20 minuts de caminar compta o no compta com a activitat física?
Sí, depèn de cada persona i del seu punt, el seu rendiment on t'estigui. Jo sí que recomanaria a tothom incloure sessions de treball de força, d'aixecar pes, de mobilitat, de resistència, perquè és el que dona més beneficis en la salut. Anar a caminar està molt bé, però potser tu podries fer molt més. Llavors, dona-li el cos al punt on t'estiguis. Si tu veus que caminar és molt difícil, comença per caminar. Però si tu veus que podries córrer, no te quedis amb menys. Dona-li el que tu o el teu cos pugui aguantar.
I que això, que molta gent es preguntarà, no cal anar a un gimnàs per fer exercicis de força. Ho pots fer amb elements a casa, ho pots fer amb pesos, qualsevol cosa pesant que tinguis a casa, pots fer exercicis,
correcte,
no?
Sí, evidentment, tothom s'ha d'adaptar a les seves possibilitats i penso que anar al gimnàs no ha de ser una limitació. Però sí que és veritat que el problema de fer-ho sol a casa és que a vegades doncs, pots no saber fer-ho bé o te pots tenir més risc de lesió o problemes en aquest sentit. Però si t'informes bé, inclús hi ha entrenadors personals que te guien online i pots fer-ho des de casa, que no cal anar-te'n a un gimnàs.
Introduïm ara l'apartat d'alimentació, diem-ne, amb el segon hàbit saludable.
Total. I això em fa gràcia perquè la majoria de gent quan ve la consulta els hi pregunto què creus que has de canviar? Tothom me diu menjar millor i fer esport. I aquí ens quedem. I penso, bueno, almenys ho tenim clar. No, que sí, els pilars bàsics són aquests. Dins de l'alimentació, què vol dir menjar millor o què vol dir menjar bé? Perquè clar, això també és molt complexa. Jo el que te diria, si vols ser més concret, és que cada dia incloguis en el teu patró alimentari aliments que portin fibra. I això seria verdura, fruita, cereals integrals, llegums, fruits secs... Tota aquesta fibra te serveix molt per alimentar i nutrir la teva microbiota. I això sí que és importantíssim. Per tant, més igual el tipus de dieta que portis, més igual el teu objectiu. Verdura i fibra. Cada dia te pot anar molt bé.
Per qui no ho conegui, m'incloca aquí dins, que és la microbiota.
Ah, perdó. La microbiota són tots aquells bacteris que conviuen amb nosaltres. Tenim més bacteris vivint amb nosaltres que cèl·lules en el nostre cos. Vale? Per tant, aquests bacteris viuen en el nostre cos, s'aprofiten de nosaltres i nosaltres ens aprofitem d'ells. Aquí hi ha una comunicació molt bona. Si tu tens bacteris bons, la teva salut també serà més bona. Si tu tens bacteris patògens, tens risc de tenir malalties. Per tant, val la pena tenir una microbiota maca i alimentar-la bé per viure tots en comunió.
Tercer bon hàbit, un bon descans.
Aquest també és un tema brutal i els últims anys han pitjorat molt el descans de la gent, eh? És fort com se'n parla. I sí, al final el descans és primordial per una bona salut, claríssim, inclús per prevenir malalties neurodegeneratives, el descans també influeix, inclús per evitar lesions o un millor rendiment esportiu, evidentment el descans primordial. Quin és el problema de no dormir? Pues les rutines que tenim al nostre dia a dia, els nostres hàbits, l'ús de les pantalles, el sopar tard, el no parar, tot això ens està afectant, o inclús l'abús de cafè, eh? Vull dir, això també s'hauria de veure. Per tant, analitza't com és el teu descans i mira si el pots millorar i si has d'anar a buscar ajuda, vés a buscar ajuda.
Després, també hem d'incloure aliments rics en omega 3.
Mira, sí, dins de... Clar, quan penses en nutrients essencials pel nostre cos i això, amb quin me quedo, quin prioritzo? M'agrada molt veure el que és l'omega 3, incloure'l molt bé a la nostra dieta pels beneficis que ens aporten. Té una acció antiinflamatòria molt bona, de protecció celular fantàstica, i el tipus d'aliments que porten omega 3... clar, l'omega 3 és un greix. Molta gent que fa, com que és un greix, sembla que no puc menjar greix per no engreixar-me. Mentida, trenquem aquest mite. El greix que prové, o sigui, que porta omega 3, l'impacte positiu a la nostra cosa és molt gran. I el trobem en el peix blau, l'oli d'oliva verge extra, fruits secs, el bocat, llavors, tots aquests aliments són molt interessants.
I després, cinquè i últim bon hàbit d'aquesta tria tan reduïda que has fet, com podies dir, la llista podia ser interminable, va relacionat amb com mengem, no el que mengem, sinó com mengem.
Com mengem és brutal. També és un tema que a la consulta treballo moltíssim. No només és què menges, sinó com ho menges. Menjar ràpid, sense mastegar, pendent de mirar altres coses, ens està fent molt de mal. I molts de problemes digestius comencen aquí. Per tant, el bon hàbit seria menja a poc, mastega bé, posa atenció en el que estàs fent i deixa de fer 50 coses a la vegada. Aquest seria la recomanació.
I passem ara als hàbits que hauríem de deixar enrere per aquest 2026. El primer, reduir, si pot ser, eliminar els tòxics.
Totalment. També és un problema, eh? I segur que és una proposa que molta gent es fa, eh? A principis d'any, deixar de fumar, per dir alguna cosa.
Sí.
Molt clàssic. Des de que jo era petita, que tothom sento el gener, deixem de fumar. Bueno, doncs sí, és molt important, si pots, deixar de fumar, reduir o eliminar l'alcohol de la teva dieta, reduir l'exposició als tòxics a casa i fora de casa per cuidar millor les teves cèl·lules i la teva salut hormonal. I és tot un tema, eh?
Després,
començaríem per aquí.
És un tema que podríem guardar per un altre dia, perquè podríem parlar durant una bona estona sobre tot això. Després, segon hàbit a deixar enrere, un tema també bastant present en els últims anys, que és reduir el consum d'ultraprocessats i precuinats.
Correcte. Sí, els precuinats sobretot, clar, per una part sí, ens faciliten la vida i pot ser que no hagis de dedicar tantes hores a la cuina, és molt pràctic. Però a nivell de salut, què passa? A nivell de qualitat alimentària, què passa? Que deixa molt que desitjar. Els ultraprocessats igual, se n'està fent un abús, penso, a nivell de consum, i és el que hem de començar a revisar. No dic que s'hagi de prohibir que no en mengis mai, no passem a l'altre extrem, però no sigui la base de la teva dieta, carai. Llavors, a la llarga, els ultraprocessats surten molt cars a la nostra salut. Per tant, val més la pena començar a cuinar més a casa i dedicar hores a la cuina i no tant de precuinat.
Tercer hàbit a deixar enrere, aquest personalment em fa molt mal perquè sóc un d'aquests que ho fa sempre que pot, que és picar entre hores.
No, Joan, no me diguis. Picar entre hores és un problema, sí. Inclús molta gent que ve a la consulta que vol baixar de pes, només canviant aquest hàbit millora enormement. Llavors, picar entre hores és una punyeta perquè al final el teu cos, el teu sistema digestiu, no para de funcionar mai. Llavors, normalment el que acabem picant acaba sent nutricionalment més pobre, no tan ric en nutrients, o molt ric en energia, molt dens energèticament, i això tampoc ens beneficia gaire. Per tant, millor tenir un bon horari d'àpats, deixar pausa entre àpat i àpat i no estar picant constantment.
Després, un altre hàbit que a priori no relacionaríem amb la bona alimentació, però que sí que està relacionat, que és l'abús de les pantalles, abans d'anar a dormir sobretot, i també mentre mengem.
Sí, va una mica amb el que hem dit abans. L'ús de les pantalles abans d'anar a dormir fa que el teu descans i el teu son no sigui tan bo, llavors a nivell de salut tampoc et trobis bé. I mentre mengem, el mateix problema, fa que no posis atenció en el que estàs menjant i et porti a menjar més del compte, menjar més ràpid, menjar sense donar-te, bueno, sense fixar què estàs fent, i t'acabi generant més ansietat. Per tant, val la pena les pantalles, utilitza-les quan calgui, però no abusar-ne d'elles.
I ja per acabar, per últim, però no menys important ni molt menys, gestionar les emocions amb el menjar.
Sí, aquest m'ha agradat incloure'l perquè és el que treballo molt a la consulta, sobretot, i m'agrada. Sí, t'has de tenir en compte que l'alimentació i el tema emocional van de la mà, no es poden deslligar, sí o sí, som humans, som emocionals i el menjar hi toca. Què passa? Que moltes vegades acudim al plaer del menjar per tapar una emoció incòmoda. I això a la llarga ens genera problemes, tant de relació amb el menjar, ansietat pel menjar, gana emocional, malestar. Llavors cal la pena, o sigui, val la pena posar-ho en revisió. I si veus que és un problema que t'està afectant molt, demana ajuda, perquè com a nutricionista també t'acompanyem en aquest canvi.
Doncs, Anna Pujol, moltíssimes gràcies per aquesta llista de propòsits per al 2026. Personalment intentaré complir-ne alguns, no prometo tots.
Això espero. Ja t'ho preguntaré el gener.
D'acord, millor que no. Anna, moltíssimes gràcies. Una setmana més. Molt bones festes de Nadal, molt bona entrada d'any i ens tornem a escoltar al gener.
Molt bé, fantàstic.
Que vagi
molt bé per tothom.
Adéu.
Bones festes.
Últims minuts d'aquest supermatí, d'aquest últim supermatí del 2025. Abans d'acomiadar-nos, però, Isaac Vilà, una última previsió del temps per aquest divendres, per aquest cap de setmana i també per aquestes festes de Nadal.
Cap de setmana que començarà amb núvols abundants i amb diversos episodis de precipitació. Avui divendres, a partir del migdia i tarda, podria començar a ploure de manera feble, d'anar fent tota la comarca. Dissabte, dia pràcticament tapat i amb possibilitat de pluja tot el dia, per aigües en mà. I diumenge a la matinada i matí podria fer un repunt de la intensitat de precipitació, però a partir del migdia i tarda sembla que s'obririen clarianes. Seria una pausa, una treva, perquè de cara a la setmana següent tornaria la precipitació.
Gràcies, Isaac, un cop més, i bones festes també, bona entrada d'any per tu també. Acabem el Supermatí. Un Supermatí que, en el que us hem explicat, entre altres temes, que Palamós ja forma part de la integració tarifària de la mobilitat a comarques gironines, també que l'Empordà Music Festival suma 3 dies de concerts en el seu 5è aniversari, o que el Passeig Vivent de Castell d'Aro celebra aquest Nadal la seva 66a edició i es manté com el més antic de Catalunya. A més, hem parlat avui amb Josep Maria Bagot, diputat delegat de Medi Ambient a la Diputació de Girona. Nosaltres ens acomiadem aquí i tornarem el 12 de gener al Supermatí Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta a Ràdio Bisbal i Ràdio Bogú. Molt bones festes, molt bona entrada d'any, feu bondat i gaudiu, gaudiu molt. Que vagi bé.